Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sí. L'Andreu. Nosaltres mateixos és un programa en què hi ha testimonis,
sí,
i xerren amb l'Andreu.
Sí. De persones anònimes.
Sí, anònimes.
Anònim, sí.
Van gravar. Sí. Jo va arribar, va arribar a TV3.
A la Planta, sí, Noble.
I els van dir que el programa torni a la cuina.
No.
I es tingui que refer perquè això no.
No.
Però per
I
què? Per
han
què
tornat,
no?
Han començat passava? A tornar... Pues, tu què diries?
No us...
Llavors, això va per la nova plataforma, però també va per lineal, és a dir, que es veurà a TV3.
Sí.
És a dir, comencen a gravar, això s'ha d'estrenar a final de mes.
D'aquest mes?
D'octubre. Sí, igual perquè tornar... s'ha de presentar la plataforma.
Et consta això, Andreu?
Bueno, és que al final hauré de fer...
Haver de remuntar el,
sí,
programa.
Bueno, al final, sí, està tot preparat. Recorda faré un monòleg i sortirà la Sílvia Abril fent de niña de rec.
Recorda aquell programa que es va fer a TV3 que es deia Nexes?
Sí.
Que eren,
sí,
de temes personals.
Sí. Amb el Basté, sí, no?
Si aquest format del que presenta l'Andreu, sí, no són històries potentíssimes,
sí, sí, sí,
i li,
sí,
donen una volta amb un toc d'humor i tot...
Sí.
Mira el Nexes que va passar.
Què va passar?
Vigilem amb aquest tipus de formats de gent que comenta, sí, però... la seva vida, perquè com el diari de Patricia no hi ha cap altre format d'anònims.
Allò
sí que era un programa surrealista total. Llavors, vull pensar, jo, evidentment, no sospito res que el que l'Andreu farà un programa meravellós,
sí,
i perquè és un 10.
Sí, sí,
ara,
sí,
personatges anònims, si no són molt potents les seves històries, com omples? Llavors, fent el primer programa... Allà a Sant Joan d'Espí han dit, reformulem això.
Bueno, veure, però no hi ha passat res.
Han dit, fem un petit retoc,
clar,
això,
sí,
això,
sí,
això, sí, no sé què.
Farem uns monòlegs.
Per no començar. I això s'estrena a final de
dia. Al final farem uns monòlegs i hi haurà un
foll.
Depèn del compromís i l'interès del director de la televisió. Si hi ha molt d'interès per part del director de la televisió,
sí,
en tirar el programa, tot i que els pilots siguin un bunyol,
sí,
el programa es farà.
Ja
està aquí Baudelaire. Rocco,
i si no, escolteu, amb 4 actors s'arregla,
No, ja ho arreglarem, no pateixis.
No, segur, sí, home, estic convençut que ho arreglareu.
Faré uns monòlegs, hi haurà un follonero allà entre el públic,
i
anirà per
ara segur que algú t'enviarà algun missatge dient no és ver o no sé què, ja veuràs.
4
actors. Això està arreglat.
4 i 2 minuts.
Sí.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs, la mostra de caves i gastronomia sense dormir d'anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El dissabte 7 d'octubre vine al concurs de paella solidari de la Festa Major de la Rambla de Barcelona. Tindrem un jurat de luxe, Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Carles Gaig. Compra el tiquet per tastar la paella que més t'agradi a www.concursdepaelles.cat o el mateix dia a la plaça de la Gardunya, just darrere de la Boqueria. T'hi esperem per dinar. Organitza Amics de la Rambla i Fundació Esclerosi Múltiple.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Unota és la crida de la jungle i del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de 2 articles o més. Regna a la jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans, Testa i Outlets.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. A les 9, des de l'Stage Front Stadium, Espanyol Racing de Ferrol. Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de les últimes dues ensopegades. Viviu el partit a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu l'app de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 4 de la tarda, 6 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui i anem a entrar en matèria pel que... aquesta primera part del que ha donat de si Villarejo versus Artur Mas.
Coincidint amb el Dia Mundial dels Animals de Granja, avui us hem fet una pregunta relacionada amb els galls. La pregunta era, quants decibels pot arribar a tenir el cant d'un gall? A, 50 decibels, B, 70 decibels, C, 120 decibels o D, 140 decibels. Doncs bé, la resposta correcta és la D, 140 decibels. Així ho va demostrar un estudi publicat a la revista Zoology. Aquest so, atenció, perquè equival al so d'una serra mecànica o al d'un portaavions. I clar, els galls, com ho aguanten això? Perquè ells fan aquest so tan fort. Doncs tenen una tècnica que quan canten...
I no prenen estrèpsils.
Ni es posen res a les oïdes. Tanquen, simplement tanquen el conducte auditiu internament. Fixa't. Clac! És com si el bloquegessin, les canten i no perden oïda.
Fixa't.
Aquest és el truc que tenen. Per tant, avui resposta D. Hem rebut 533 mails i d'aquests 468 són correctes. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Un número de l'1 al 468.
El 333.
333. Molt bé. I ja tenim guanyador, és el Xavier Turell. Diu, la bona és la D. Moltes gràcies, família.
Gràcies a vostè.
Molt bé, Xavier, felicitats.
Ara vam conduir, no?
Sí.
Ara va venir.
Doncs ja tenim el guanyador de l'enigma d'avui. Les 4 i 8 minuts, canviem el decorat i entrem en matèria amb el més destacat de l'entrevista a l'excomissari Villarejo d'aquest matí a RAC1, que ha inclòs, recordem-ho, el cara a cara entre l'excomissari i l'expresident Artur Mas. Entre altres titulars, ha dit quan el CNI va plantejar-se enviar tancs a Catalunya, segons Villarejo, el 2012, que un dels objectius va ser destruir Convergència, o ha acusat l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, d'ordenar les càrregues de l'1 d'octubre. Bé, per posar context a tot plegat, avui tenim en línia a un dels periodistes que més en sap de l'operació Catalunya, que està preparant un llibre sobre aquesta qüestió, i no és altre que el periodista del món.cat, el Quico Sellers. Senyor Sellers, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
I gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, i vostè com està?
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Doncs nosaltres encara més. Per tant, hem de comentar moltes coses, posem-nos a còmodes. Abans d'entrar en matèria, amb les declaracions que més han cridat l'atenció d'aquest matí, de quantes de les coses que explica Villarejo anem de fer cas? Ens hem de creure. Quin tant per cent?
Jo crec que hi ha coses que ens les han de creure bastant, perquè a més s'han triangulat molt bé entre la documentació que s'ha portat a la gran causa d'on surten, per exemple, totes les gravacions, els diaris o els informes, que és la gran operació aquesta, el macrocausa Tàndem, que ja supera amb escreix les 40 peces separades. És a dir, hi ha coses que sí que potser hi posa més pa que formatge, però en certa manera hi ha cosa que ve bastant contrastat per diverses investigacions i sumaris judicials o anàlisis, per exemple, la Unitat d'Afers Interns, que ha portat les investigacions de les seves activitats, no? Ara, hi ha altres coses que no tant, que més que pa i formatge, doncs, omple buits, diem-ne, eh?
Omple buits.
Omple buits informació.
Fa d'aquaplast, aquaplast, per tapar forats.
Una miqueta així.
Quan ell posa noms al damunt de la taula i fa acusacions com les que analitzarem a continuació, ho fa amb alguna intenció? És a dir, sempre hi ha una segona intenció quan sentim a Villarejo?
Sempre, sempre. De fet, és una mica una marca de la casa, això, eh? I quan comences a conèixer tot l'entorn que treballava amb aquests sistemes de claveguera o en aquestes operacions clandestines, veus que és un protocol habitual, eh? És a dir, no fan res que no tingui una doble lectura o una doble intencionalitat, eh? I a vegades és una mica com aquella màxima de la fotografia, eh? Hem de pensar que quan parlen, allò que és blanc es transforma en negre i allò que és negre es transforma en blanc. S'ha d'interpretar a vegades de manera com si revelessis una fotografia, per entendre'ns.
Això ens ajudarà a fer-ho el Quico Sallés, expert en la matèria. Per cert, com tenim el llibre que m'han dit que estàs a punt de publicar?
Bé, estic una mica acabant cosetes, acabant detalls, i vaja, aviam si hi ha per aquí un parell de mesos, en principi ja d'estany, bueno, ja estic.
Escolta, doncs
aviam si tinc sort.
T'espero aquí a l'estudi.
Home, si faràs el primer, no pateixis.
No cal, jo totes aquestes picabaralles i cops de colze, ja fa anys que, diguéssim, que els colzes ja porto, saps, protector de colzes, i ja fa anys que no... M'és igual ser el primer o l'últim, però en tot cas vull que vinguis. Vull dir que ens agradaria molt.
Contiria la meva àvia, tires més conxes que un Galápago.
Bé, Quico, m'ajudarà a fer-ho Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, anem amb una de les revelacions d'aquesta entrevista, que ha estat justament no per l'Operació Catalunya, sinó pel cas Sandro Rosell.
Sí, i és que ha acusat l'entorn de Joan Laporta de filtrar informació falsa de Sandro Rosell. Concretament apunta a Xavier Martorell, excap de seguretat del Barça. L'excomissari diu que Martorell va donar informació al CNI sobre Rosell per mirar de perjudicar-lo. Villarejo ha reconegut, a més, que va ser un error relacionar Rosell amb l'independentisme.
En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente, que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA, y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
Unes declaracions que han fet reaccionar el Barça, que ha amenaçat de carallar-se contra ell. De fet, els serveis jurídics del Barça han presentat una demanda per reclamar a l'excomissari que rectifiqui. Si no ho fa, doncs s'hi carallarà.
A veure, per què creus que ha acusat avui Martorell a l'entorn de Jean Laporta, fins i tot mencionant Jean Laporta, de filtrar la informació que va servir, o de filtrar documents per empresonar Sandro Rosell?
Jo crec que ha arribat a la conclusió de que calia afegir un altre nom, una peça que ajudés una mica a completar el puzzle del que eren els informadors de l'Operació Catalunya. En concret, si es revisen una mica tots els seus diaris o les notes d'intel·ligència informativa, hi ha una mena de tres llistes negres que es creen, no? Una d'aquestes, hi ha una sèrie de personatges que van aportant informació, que un és un tal Toni, que és el pseudònim que utilitzen de l'Antonio Jiménez Raso, que és un exinspector del cos nacional de policia en segona activitat, que va estar implicat en operacions com el cas abans del cas Macedònia i coses d'aquestes, i tenia molt mala relació amb la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya. Xavier Martorell, una persona que treballava molt amb Método 3. I Método 3, Villarejo estava convençut, i part de la policia patriòtica, que era una antena del CNI. Què vol dir una antena del CNI? És a dir, que treballava, o sigui, era una mena de subcontractada del Centre Nacional d'Intel·ligència a Catalunya o allà on feia les seves investigacions. Això és una tesi que ella exposava. Sí. Quina és la peça que li faltava? Que era Xavier Martorell. Xavier Martorell va estar investigat pel jutjat d'instrucció 24. De fet, el Barça s'hi va carallar. contra ell. I va estar querellat durant molt temps i només va retallar, només va retirar la querella quan va tornar els 120.000 euros que havia pagat a Método 3 per fer informes no només contra membres de l'oposició blaugrana, sinó, per exemple, contra regidors d'Unió Democràtica que compartien amb ells governs a Sant Cugat del Vallès, perquè ell havia, estava escrit, diguem-ho així, a la secció local de Convergència de Sant Cugat del Vallès. És a dir, era una peça clau que relacionava directament Método 3 amb Xavier Martorell entorn del Barça com a cap de seguretat del 2008 al 2010. I a més, com a una de les persones que portava tota la seguretat o la sectorial de seguretat, diguem-ho així, de Convergència. De Convergència Democràtica, no de Convergència i Unió. El fet de que, per exemple, una de les notícies que va saltar aleshores va ser que el mateix Martorell portava un cotxe pagat pel renting de Método 3, d'acord? Doncs això encara publicava més la troca. Sí, sí. I jo crec que aquesta peça ha sortit una mica per intentar neutralitzar alguna de les peces separades, una de les quals s'ha arxivat, que era la que més investigava l'operació Catalunya a l'Audiència Nacional respecte al que va passar amb l'entrada i escorcoll de la seu de Método 3. Jo crec que això era una manera d'aturar-ho i, a més, que aparegui ara de nou el nom de Xavier Martorell, jo crec que va per aquesta intencionalitat, eh? És a dir, d'intentar una mica neutralitzar una nova ofensiva o una nova escletxa judicial que es pugui obrir.
O sigui, ell, tal com avançàvem, no da allò que es diu en castellà puntada sin hilo, i ja pensant no. En el que li ve, avui treu el nom de Xavier Martorell i de Jean Laporta.
Exacte. Bueno, de fet, les relacions que van existir entre com a Xavier Martorell com a director del club, ja et dic, va generar una instrucció molt llarga i una querella per part del Barça com a entitat contra ell, ell i contra el que era el director també, del Barça, el Joan Oliver.
Sí, ho recordo perquè era l'època que també estava linkat amb Método 3, que per cert Francisco Marco, que era el cap de Método 3, va fer també un llibre, del qual en vam parlar aquí, sobre Villarejo, que també en deia pestes i, en fi, tenia tot un grapat d'afers contra José Manuel Villarejo. Vull dir que aquí tot plegat un link s'ajunta amb l'altre.
Bé, de fet no s'acaba aquí el link, perquè Francisco Marco té el llibre aquest de Villarejo, l'Espanya inventada, el Método, també molt interessant també per veure-ho. I hi ha un altre llibre que és un que va estar segrestat per la justícia, que el vaig poder aconseguir abans que fos segrestat, que és La cortina de humo, que l'escriuen el Julián Peribáñez i l'Antonio Tamarit, que són els dos detectius claus.
El recordo,
que,
sí.
Després també acaben treballant per la policia patriòtica, tècnicament.
Sí, perquè...
D'acord? I també els hi fan aquest link. Són els autors dels informes, diguem-ho així, són els detectius, que acaben fent un llibre que es diu La cortina de humo,
i tant.
Que diu, ara els explicarem nosaltres la realitat de com anava tot, des del punt de vista dels obrers, no?
Sí. El recordo perfectament aquest llibre, i recordo tot la... Crec que amb un d'ells inclús me'n varen parlar. Vull dir que al final també moltes de les coses que han passat passen per Método 3. Bé, veurem... és a dir, a on va aquesta denúncia del Barça, del president Laporta. Deixant de banda aquesta qüestió, anem amb un altre dels noms propis, que és Felip Puig. Què ha dit de Felip Puig, Míriam?
Home, és titular sorprenent perquè Villarejo l'ha situat com una de les seves fonts a Catalunya. Assegura que el CNI i ell mateix obtenien informació per a l'operació Catalunya de persones molt properes a la Generalitat o properes a la família Pujol, i entre ells assegura hi havia l'exconseller d'Interior Felip Puig. Concretament, li va donar informació precisament de Xavier Martorell, exdirector general de Seguretat Ciutadana, i amb qui no es portava massa bé.
Yo tuve entrevistas con Piqué Vial, por ejemplo, varias. Tuve entrevistas con Felip Puig, que además entonces era concejal de, concejal de Interior.
Sí.
Era concejal de Interior, pero
¿Y le daba información Felip Puig sobre...
Bueno, no, más que nada sobre Martorell, que era enemigo furibundo suyo.
Realment Felip Puig va ser una de les fonts del CNI per l'operació Catalunya, tal com apunta Villarejo?
Aviam, això comença, aviam, quan ell té la primera relació amb Felip Puig és amb la conversa al mes de novembre, just quan comença la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya que avança Artur Mas després sí. de la visita a Madrid. Quan ell té aquesta conversa a casa de l'Alícia Sánchez Camacho, a la llista, la primera llista, li diu has de parlar amb has de vigilar Felip Puig. Valent? Ell s'equivoca i apunta Fèlix Puig. D'acord, no, perquè es fa una mica un embolic, d'acord, entre el germà, d'acord, Felip Puig, i que aquella història de que tots tres dominaven el que era l'entramat financer de Convergència, etc. No? I és a partir d'aquí que comença una mica aquesta persecució amb el Felip Puig. Fins i tot se l'arriba a relacionar, que és una cosa absolutament extraordinària, amb Narcís Ortega, que aleshores era el cap del cos nacional de policia de Catalunya, d'acord? I comencen a investigar, o sigui, la mateixa policia patriòtica, arran, que Alicia Sánchez Camacho li diu que Felip Puig està fent cotxinades amb el Narcís Ortega per intentar crear un vincle o crear l'embrió del que seria un futur exèrcit de Catalunya, coses d'aquestes, comencen a investigar el Narcís Ortega. És a dir, la mateixa policia el persegueix, la mateixa policia patriòtica, i fan informes i tot, eh? Vull dir, és una cosa absolutament estrambòtica. Ara, jo crec que si Felip Puig hagués col·laborat amb algun tipus no surt en lloc dels diaris, no surt relacionat, no hi ha cap gravació que se'n parli i vaja, jo crec que això hauria sortit a la llum ja.
Allò que dèiem de Villarejo, que has de posar un sedàs tot el que et diu i ho has de filtrar. Parlem de l'Operació Catalunya, Míriam?
Sí, Villarejo, que ja ha dit que tot plegat va començar el 2012, diu que va ser just, com comentava en Quico, després que Artur Mas va decidir convocar eleccions anticipades, en una de les reunions del gabinet de crisi del CNI va proposar, atenció, enviar tancs a llocs estratègics
això
de Catalunya.
Villarejo.
Villarejo ha dit que el CNI, en una reunió,
no se sap qui,
va proposar enviar tancs a llocs estratègics de Catalunya, com per exemple, atenció, TV3.
Eran partidarios poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Son menos bronca y además hay elementos, y ustedes lo saben, porque llevan 30 años permitiéndolo, de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial.
A veure, ahir diu que l'Operació Catalunya va començar realment el 2012. La pregunta és així, Quico?
Jo crec que comença abans. Comença abans fins i tot a la Gamarga. Jo fins i tot situo una mica els orígens en tot plegat a l'any 2008, que és que hi ha un robatori de droga al port de Barcelona, i a partir d'aquí comença una història que es va entortolligant, d'acord, amb una sèrie de personatges que es van repetint i van apareixent, d'acord, en tot el mapa, en tota la topografia, no?, del que és l'Operació Catalunya. Perquè l'Operació Catalunya, per entendre'ns, té moltes visions, i té molts fronts d'atac i té moltes trinxeres, per entendre'ns.
Yeah.
I Villarejo és un element més, És un element més que és un habitual de totes les feines clandestines que s'arriben a fer l'Estat, és a dir, dins els moviments opacs de l'Estat. Com ell, n'hi ha molts més, Més especialitzats, de més bèsties, de més civilins, o sigui, vas coneixent tota una trepa que van apareixent en els judicis que s'han anat fent i alguns testimonis que penses, mare de Déu senyor, no? Quin poder té l'Estat i com pot aplicar allò de que tot allò que fa l'Estat és legal, fins que l'Estat mateix decideix que pot ser il·legal, aquest cas.
I a tu et consta que el 2012, tal com ha dit Villarejo, es plantegés al CNI la possibilitat d'enviar tancs a Catalunya?
Hi ha una qüestió que es diu, hi ha un llibre molt interessant, és un manual que es va fer, que es va dir el projecte Recuperar Espanya, d'acord? I això era una sèrie d'experts, va ser un llibre que va quedar així en l'interim dels think tanks a l'Estat i dels centres de poder, diguem-ho així, una mica en els spin doctors del veritable deep state, que estipulaven una estratègia de com afrontar una possible amenaça secessionista. I això ja arrenca del 2010. Del 2010, i per què? El 2010 ens hem de recordar que ja entra formalment un partit plenament desacomplexadament indep al Parlament, que va ser Solidaritat Catalana per la Independència, amb Alfons López Tena, Joan Laporta, sí, Uriel Bertran, entesos, d'acord? I es fa aquest projecte que es diu Proyecto Recuperar España. I aquí una sèrie de juristes, politòlegs, experts en seguretat, comencen ja a proposar canvis a la legislació, d'acord? Per poder afrontar l'amenaça que ja veuen secessionistes de Catalunya. D'acord? I amb això fins i tot s'implica la Fiscalia de l'Audiència Nacional, jutges, i ja comencen a preparar tot el que hem vist després, eh? De fet, està una miqueta escrit. I fins i tot parlant ja de composicions del Tribunal Constitucional i coses d'aquestes. I a partir d'aquí ja comença una guerra bruta. I el cas més evident és la Camarga. Com s'utilitza un dinar, una gravació, a través de, podríem dir, la jugada partidista i personal de dues persones a través d'una figura que jo entenc que és clau en tot plegat, que és el cap de gabinet de Mariano Rajoy, que és Jorge Moragas.
Una operació
que ells... Sí, perdó, perdoneu.
No, segueix, perquè anàvem a parlar ara de qui va orquestrar tota aquesta operació a Catalunya, que segons Villarejo van ser doncs el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz del CNI, i ell se n'ha tret mèrit, diu que ell només era un manat, que només complia ordres o plans que arribaven d'instàncies superiors.
¿Usted fue el cerebro de esa operación?
En absoluto, o sea, yo fui un elemento más. Es cierto que como agente de inteligencia aporté mis ideas.
Por tanto, usted no fue el cerebro.
No.
Ella, aleshores, en aquest trencaclosques, on estava?
La peça.
Ella era un agent operatiu, per entendre'ns. Era una persona que... A mi m'agrada definir-lo com una mica un freelance a factura, eh? Vull dir, era un comissari que els anava bé perquè tenia unes empreses amb les quals ell podia treballar al marge del que eren operacions de l'Estat. A vegades aquesta línia és bastant difusa i, de fet, els mateixos jutges, quan els interessa protegir, diuen que treballava per l'Estat, i quan no, diuen no, és que no treballava per l'Estat, no treballava com a funcionari policial. D'acord? Uh-huh. I aquesta és una mica la seva funció. És a dir, qualsevol operació clandestina que ell podia aparèixer estava per allà al mig. Per contactes, per agenda, per una manera d'interpretar les coses, per les maneres d'obtenir informació. També una miqueta caducada, eh? Perquè amb la gent que intentava obtenir informació sobre Catalunya, era gent que ja estava una mica passada, eh? Una mica pensina ja, eh? Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, se'n van sortir, per exemple, amb l'Operació Catalunya. O sigui, van haver-hi resultats efectius. Ells estan convençuts que van fer perdre les eleccions, que van aturar el procés, etc. Però això sí, era com un element clau. I, de fet, l'Operació Catalunya continua quan amb ell l'aparten. Ell comença a treballar per ordres de l'Eugenio Pino, participa en alguna reunió de la comandància, allà hi ha un tal Julián, que és un agent delegat del CNI, que després desapareix, no els hi fa cas, perquè interpreta que això ja ho farà la policia, d'acord, els serveis d'informació. Després també l'intenten, també hi participa, intenten trobar informació sobre el Baena, el tinent coronel, que era que era el cap de la,
sí, el Tàcito,
de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil, etcètera, no? És a dir, hi ha moltíssima gent posada aquí, però ell és un element més, un element, doncs, en un moment important, no? Però aquí hi ha altres comissaris que també han tingut un paper primordial. Ells, Marcelino Martín Blas, és cap de l'unitat d'afers interns, d'acord, que va portar, per exemple, la seguretat per part del Cos Nacional de Policia durant els Jocs Olímpics del 92, o Eugenio Pino, el director adjunt operatiu, amb un poder brutal. Però també hi ha el Sánchez Corbí de la Guàrdia Civil, i també hi ha un altre element que jo crec que és absolutament imprescindible per entendre'l, i jo crec que aquesta sí que és una peça clau, i és ferro del que significa l'estat clandestí, eh? Que era el comissari Enrique García Castaño, dissortadament ha estat apartat de totes les causes perquè va patir un ictus ara fa la Setmana Santa, aquesta passada, no l'altra, d'acord? I això l'ha deixat en un estat que ja poca cosa pot aportar, però sí que és cert que les seves declaracions judicials era l'únic que mostrava no un cert penediment, no, però sí una mica l'admissió de que ells estaven treballant perquè estaven en el lado bueno del Estado, no? Mm. Ells eren l'Estat i treballaven per fer coses d'aquestes. Però això tant ho feien com amb la lluita contra ETA, amb la lluita contra el narcotràfic, contra els jihadistes, i una altra cosa és que aquí tothom presentés factura, eh? Una mica com la pel·lícula Padrino, saps?
Sí.
Después de todo, el Corleone que nos pase la factura, però bueno, después de todo no somos comunistas. Saps? Doncs en aquest sentit. És a dir, que si podien cobrar alguna coseta més, pues millor, no?
Per tant, això ens porta a preguntar-nos, tot això estava, diguéssim, pensat, orquestrat pel CNI o pel govern de Torra? Escoltem el que ha dit avui Villarejo de la responsabilitat, en aquest cas, del govern de Mariano Rajoy.
Una operación de ese calado sin el presidente de gobierno no ha lugar. Otra cosa es que él, como señor Rajoy, como le gusta, insisto, mantenerse al margen de las grandes cosas, probablemente Soraya fuera la protagonista por vicepresidenta y porque se sintió engañada por el señor Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ese acercamiento en teoría que, y esas palabras que según ella le dieron que luego no cumplieron, pero indiscutiblemente una operación de Estado, si no está el director del CNI al frente, no es una operación de Estado.
¿Estás de acuerdo que Rodera ya había el director del CNI? En aquest cas, coneixement de Mariano Rajoy o no va ser així?
Bé, que hi ha coneixement de Mariano Rajoy, això jo estic plenament convençut, però hi ha un altre personatge que és l'altra pota de l'Estat, que és absolutament imprescindible per entendre-ho tot, que és l'Alfredo Pérez Rubalcaba. No ens oblidem que és el ministre que anomena comissari a Villarejo, És Rubalcaba. I a més, amb un espai temporal molt concret. De fet, hi ha un WhatsApp que ara han estat recuperats per l'Audiència Nacional i a més ens han avisat que si es continuen publicant amb algú els hi pot estirar les orelles i coses d'aquestes, però de fet aquest WhatsApp es va publicar. Jo vaig fer-ho, que és en aquest sentit que li envia l'Eugenio Pino amb el número 2 de seguretat, no?, amb el ministre d'Interior, que és amb un relat molt curtet que explica el perquè de l'Operació Catalunya. L'Operació Catalunya a l'Estat li va molt bé, bàsicament perquè l'amenaça, però la treuen i la posen en marxa i premen l'accelerador quan es descobreix lo de l'emèrit. I es coincideix en el temps. És a dir, l'Operació Catalunya va de conya per tapar la crisi monàrquica i l'abdicació. Va de conya. Vull dir, i a més em presumeixen. Diu, esto lo sacamos todo, d'acord? Que ens van de nassos per una coincidència històrica, si tu vols, per tapar lo de l'emèrit. I així ho diu, I així ho diuen i per escrit. I a partir d'aquí, tota la maquinària es posa en marxa. De tota manera, també t'he de dir que el CNI entra una miqueta més tard. Perquè el CNI, al principi, fins i tot hi ha una conversa d'un Pedro. El Pedro és un inspector de policia, d'acord? Que és, per exemple, que fa la investigació dels 33 jutges, saps? Que al final li han de cobrir les esquenes perquè els jutges interposen una querella, Llavors a l'Eugenio Pino, en una reunió, al seu despatx, li diu, oye, tranquilo, que jo ja m'ocupo d'esto, tu no te preocupes, para nada, i tal, i no sé què, i al final no van processar ningú, tot i que Europa els hi ha estirat les orelles, Doncs aquest inspector de policia arriba a la conclusió de que ell està portant una mena d'informació que, ostres, no sé si m'entens, que en aquests diu, bueno, és que clar, tot coincideix en el temps i és bàsicament perquè han de tapar una qüestió i es queixa de que el CNI no li fa cas, que el CNI no li respon al telèfon, que el seu agent enllaç amb el CNI passa d'ell i el CNI es comença a integrar més tard. S'integra, jo crec que a finals del 2015, però sobretot a nivell internacional, És a dir, comencen ja a fer controls, a bellugar-se dins de les cancelleries internacionals perquè quan el Romeva vagi por ahí a fer coses pues no li fotin cas, etc. I després ja s'impliquen d'una altra manera més directa. Però és evident que Félix Sanroldán està des del primer moment perquè és el que porta a terme de manera personalíssima l'operació Corina, d'acord? I és el gran protector de l'emèrit.
Estem parlant amb el Quico Sellers, periodista del Món.cat. En aquesta conversa, Villarejo diu que he pensat això, li he de preguntar al Quico, diu que Junqueras havia arribat a un pacte amb Soraya però que després aquest pacte no va tirar endavant ni allò que fa ell, que no acaba d'explicar res, no? Sempre, bueno, luego y tal, no sé qué, y luego se deshizo, no? De quin pacte pot estar parlant, Villarejo, de Junqueras?
Pues famós, jo crec que això respon una mica a la lectura d'especulació periodística, eh? És a dir, aquell famós acord, escolta'm, que aquella fotografia que es fan a la delegació a la seu d'Economia de la Rambla, tots dos amb una visita i tal, que diu que no s'arriba cap acord pactat d'un referèndum, etc. I és a partir d'aquí que es complica més la història. I aquestes suposicions, que això a Madrid ho deixen caure bastant, eh? El rotllo aquest que si Junqueras va acordar, doncs, col·laborar en certa manera per carregar-se Convergència i tal, i llavors ell poder aspirar al que és la presidència de la Generalitat i aquestes coses, però això ja et dic, eh? Jo crec que no respon a cap tipus d'input seriós que hagi rebut directament. De fet, ell en qui té la relació és en Cospedal, que és l'arxienemiga de Soraya Sáenz de Santa Maria, eh? Això també ho hem de contextualitzar. Que una de les coses de l'Operació Catalunya que més s'emmarrana és precisament per aquesta batalla, aquest duel que existeix de poder entre Soraya i Cospedal. I Soraya, no oblidem, és la que té la direcció política del Centre Nacional d'Intel·ligència.
Parlem de...
Per tant, del... això que explica és més, jo crec que és un refregit una mica, una aportació, yeah. Diem, yeah, sí, el pa del formatge. Sí, sí. Un quesito que li ha posat una barra.
Ja parlem de l'1 d'octubre, Quico. Villarejo també ha revelat, tot i que no costava massa de pensar-ho, qui va ordenar les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre. 6 anys després, l'excomissari apunta llavors ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com el responsable de la violència policial.
El que manejaba entonces la policía era el que entonces era el director del DAO, Tino Villabona, había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da...
El ministro, sin duda.
Zoido, que sempre s'ha expulsat les puces de sobre quan li han demanat per aquest tema, i que recordem és jutge de professió i ara diputat del PP al Parlament Europeu.
Bé, la pregunta és, Zoido va ser el que va fer carregar a la policia o no és ben bé així?
Pot ser, perfectament, eh? De fet, hi havia dues tesis en aquell moment. Les tesis eren, escolteu, això dins del Ministeri de l'Interior, eh? Durant el judici del procés, tens moltes oportunitats de parlar amb moltíssima gent que desfilava per allà, saps?
Sí, sí.
I que veies que tenien poder perquè ja ho veies, no? O sí, veies sí. Qui eren i relacionades. I la situació és la següent. Hi havia dues tesis. Escolteu, hem enviat, tenim allà 10.000 persones, etc. Això ja és un efecte escenari, d'acord? Una pressió psicològica. I podem fer dues coses. Una és, entrem el divendres, d'acord? A la tarda a tres o quatre col·legis importants, d'acord? Cridem als nostres mitjans. De fet, la policia, per exemple, portava empotrats a periodistes de cadenes internacionals i de diaris espanyols, de capçaleres, vull dir, espanyols de sí, sí. capçaleres de Madrid, i diu, anem, per exemple, a l'escola industrial, entrem la nit abans i que no puguin entrar. I així ja desmuntem el que és el referèndum i ens evitem, d'acord, imatges que
ens
possiblement es poden interpretar o això pots ajudar que sigui una mica més polvorí, etc, etc. Hi havia una altra versió que era més palo, valent? Escolta, més igual i tal, i entrem i venga i tiramilles, valent? I aquí que faci el que vulguin, etc. En principi semblava que la primera opció era la que s'escolliria. Però aquí hi ha un altre personatge, que és el Diego Pérez de los Cobos,
sí.
D'acord, que home. Fins aleshores era el secretari del gabinet tècnic del Ministeri d'Interior. Això què vol dir? Que la persona que signava els rebuts dels fons reservats, per exemple, o era el que licitava les vendes de les casernes de la Guàrdia Civil abandonades. M'explico. És una persona d'estat que feia feines de gestió. De fet, l'Albert Batlle, en el judici de l'Audiència Nacional a la Cúpula d'Interior, va dir jo mai l'havia vist amb uniforme i feia 10 anys que el veia, saps? Vull dir, no era una persona operativa. I l'envien aquí a fer la coordinació de tota l'operació.
Ho recordo.
I a més té molt mala relació amb el trapero, etc. La cosa s'encabrona de nassos, entesos, i tal, i hi ha diversos estira i arronses. I quan veus com va funcionar les coses, ells posen l'excusa que la Mercedes, la magistrada que estava a la guàrdia del TSJ, va fer aquella interlocutòria famosa sí. que va aturar l'entrada de la policia abans que passés alguna cosa. Però el fet de que es trenqués el protocol de treball a les 9 del matí entre Mossos i Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil i que Diego Pérez de los Cobos no sabés què dir a Ferran López quan li va demanar explicacions, jo interpreto i es pot interpretar, i de fet ho dic així de clar, que hi va haver-hi un mini cop d'estat contra el comando Berrugi, com es deia això, el comando, com es diu aquesta beguda? Barrujito, com en diuen això?
Rebujito.
Rebujito.
Rebujito. Comando Rebujito, comando Rebujito eran el Zoido i el seu número 2, el Vera, el Nieto, perdona. I per què? Perquè es va imposar, jo crec que la tesi de la duresa, però fins i tot al marge d'aquell que havia enviat al Ministeri d'Interior a dirigir tota l'operació. I aquí jo crec que és una mica on es perd la seqüència de tot el que va passar. És a dir, va haver-hi una mini rebel·lió dins de l'Estat, d'acord, de com fer front a l'1 d'octubre, al mateix 1 d'octubre. I això s'explica en dos fets, també, que ho suporten molt, que és la vinguda de 198 agents d'informació per part del Cos Nacional de Policia, i després... un interessantíssim interrogatori que fa el Xavier Melero a diversos caps de comandament, que eren caporals o sergents, tesos, que explicaven que no els hi havien fet en el briefing, no els hi havien dit que havien de col·laborar amb els Mossos, ni res. I depèn de la zona, d'acord, uns deien, sí que ens van explicar, i altres deien, no, a mi me dijeron que entraran en el col·legio i venga, a lo que pillara. M'explico? Que això són testimonis oberts, eh? I això jo crec que respon una mica a que les càrregues van anar com van anar, i aquí tothom es tapa les vergonyes perquè ningú vol acceptar que no se li va respectar l'autoritat. Jo crec que la cosa una mica va per aquí. I de fet, el Nieto, que és molt hàbil, que era el número 2, secretari d'Estat de Seguretat, és allò que diu en el Parlament, que diu, bueno, apunten arriba, eh? Perquè, vull dir, jo no era l'autoritat governativa. I no podem oblidar que la policia, en aquells moments, actuava entremig de ser autoritat governativa i autoritat judicial. I aquí van haver-hi coses que van fallar per part de tothom, eh? Perquè la fiscalia va continuar fent de les seves dirigint la policia quan ja no ho podia fer perquè estaven mandant els jutges. Els policies dient, bueno, és que a mi em deien una cosa als meus comandaments, però d'altres no. Els altres dient, no, és que els meus comandaments no em van dir això. Jo crec que aquí va haver-hi una disfuncionalitat gravíssima per part de l'Estat. No es va controlar.
Per cert, que Villarejo s'ha referit a Zoido com el Zampa, i tu ens has dit aquest matí, li has dit a Marta Gailac, que no li deien el Zampa.
No, li deien això, li deien el comando Rebujito. Una cosa pot ser que el Zampa, després mirant-m'ho bé, sí que és veritat que se'ls refereixen al Zampa, però el primer Zampa, el primer ministre de l'Interior Zampa, és el Jorge Fernández Díaz.
Que li deien Zampa.
I el senyor Marcelí se n'en recordarà, perquè ve el nom d'un pallasso que es deia Zampabollos i Nabucodorcito.
I tant.
I això li deien a Jorge Fernández Díaz.
Això li deien a Jorge Fernández Díaz. I que per cert, el van investigar quan anava... també el van seguir, eh?
Sí?
Per aviam si... Sí, perquè estaven convençuts que no tingués... que, per exemple, no tingués una amiga i això el pogués afablir de cara a un... Fixa. I l'anaven a perseguir quan anava a passejar la seva gossa.
Fixa.
A la nit. O sigui, hi ha coses molt estrambòtiques, eh? En tot plegat. Però això sí, que te n'adones que en els últims anys cap aquí hi ha un entramat que ha funcionat sol. Ha funcionat sol i amb una... i ningú, la bèstia s'ha fet grossa perquè ningú ha gosat a dir, bueno, això potser que es controli una miqueta millor, eh?
Per cert, ja per acabar, també m'ha sorprès que, bueno, jo crec que s'ha tirat de la moto, Zoido, al voltant de les urnes.
Sí, perquè Villarejo assegura que el CNI sabia perfectament on eren les urnes de l'1 d'octubre, però va fer veure que no, per demostrar doncs, que tot plegat era com una performance.
Entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando con los servicios secretos, como lo hice también en los 10 años que estuve excedente, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso.
Tu creus que sabien on estaven les urnes i que ell ho sabia?
No, però per una qüestió tècnica, eh? Tres coses. Primera, ell estava perseguit, empaitat per la justícia, d'acord? I ja l'havien detingut. I dues, sí que es van trobar urnes, sí que en van trobar, eh? Van trobar 7. D'acord. Però les van trobar d'una manera molt capilar. Van trobar una aquí, una allà i tal, i a més, Mossos, van ser Mossos més aviat. D'acord? Que per unes casualitats vitals, perquè aquest país és molt petit, el teatre és molt petit, i a més, ens agradi o no, i vosaltres ho sabeu millor que ningú, ens encanta explicar contes a la vora del foc.
Jo vaig ser... Jo vaig tenir...
Exacte. Què va passar? Que, evidentment, el Ministeri d'Interior, que dominava tot l'operatiu, per entendre'ns, i a més, les coses estaven com estaven entre policies, recordeu que havien agafat a Bigues i Riells milions de paperetes i sobres, a Igualada milions de paperetes i sobres, ells volien agafar el camió, el tràiler amb les urnes. O el magatzem amb les urnes. Clar, en 6 o 7 tenien dos problemes. Primera, que feies el ridícul, d'acord? Perquè com a mínim n'hi havien 5.000. Dues, no sabien si ben bé eren les autèntiques o no, d'acord? Tercera, el CNI tampoc sabia el que buscava. Ells buscaven a la urna normal i, de fet, van anar a fabricants de Catalunya, Espanya, d'Itàlia, de França, d'Holanda, amb l'anècdota inclosa que un dels que compra les urnes o busca preus per les urnes fa una operació en senyuelo, i van a veure aquestes fàbriques, d'acord? I quan estan reunits amb el director comercial del director, truca la secretària amb el director de la fàbrica i diu, és que hi ha la Guàrdia Civil preguntant aquí si els hi han demanat pressupost per urnes. Imaginem-nos com anem, d'acord? Per tant, tampoc sabien ben bé què buscaven. O sigui, sí, buscaven urnes normals i que no les van trobar perquè no eren. I, de fet, també l'independentisme tenia pla B, A, C, D, etcètera, 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 d'acord? I si jo crec que les haguessin, si les haguessin trobades, evidentment que les haguessin agafades. Això és de calaix. El que passa que això sí que alimenta més encara la teoria de la conspiració, no? Diguem-ho així, de, bueno, no, ho van deixar i tal per poder entrar i anar al palo i tal. Si s'ho podien haver estalviat, jo crec que el 70% de possibilitats, si l'haguessin trobat, a més, era impossible que les trobessin. Per la metodologia, per tot, pel sistema de treball. Ara la cosa canviaria, Ara canviaria bastant. Ara no crec que els hi fos, no crec que els hi fos gaire difícil poder trobar un operatiu d'aquestes característiques. Perquè, clar, com que s'expliquen tantes coses...
S'expliquen massa.
Això, el Quico Sellers, estem escoltant de fons que l'informa de tot el que sap, que és un, tens un perico o tens un ocell, que va, és el que et canta tota la informació que ens has explicat.
Ah, sí? És, el meu, és la meva companyia. Okay. És el... És el bitxo més fidel que hi té, que és el Verdi.
És un canari o què és?
Que, no, és un periquito.
Ah, és un periquito.
Oh, sí, que ja m'han matat tres, tu.
Com?
Sí, li porto parelles des de fa anys i se'm monen les parelles i el tio resiste aquí.
O sigui, tens un periquito assassí.
És un viudú. Exacte, és un...
Oh, però ja, el viudú
no,
negre.
És un violent.
Escolta, que no, no, li agrada, no li agrada compartir protagonisme.
Exacte, ell vol estar aquí, a més el tinc obert, pobret, vola, com vol.
Ah, sí?
Ve aquí, sí, sí, ve l'esquena.
I com es diu? Aviam,
un dia l'ensenyo anar en bicicleta. Aviam.
En bicicleta?
Té nom o no?
El Verdi.
El Verdi, sí.
Perquè és de color verd, és un periquito d'aquest color.
Està molt ben trobat, això.
Que no tingui un micròfon incorporat, eh?
Podríem... Diu, com el lloro aquell, no? De hablar no habla, però se fija.
Quico Sellers, escolta, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ja saps, t'esperem aquí amb el llibre. Moltíssimes gràcies del cor.
A vosaltres, de debò.
Una abraçada molt forta. Gràcies. Quico Sellers, periodista del Món.cat. Fem una pausa i repassem altres qüestions del dia. Fins ara mateix. Sí, Marc, queda-se.
RAC1.
El Joan té 21 anys. Es considera un artista, un creatiu i sempre ha sentit curiositat per tot el que envolta el món digital. Fa uns mesos va acabar els estudis en un centre públic de formació professional. Ara ha aconseguit complir un gran somni. Ha trobat feina com a dissenyador gràfic i compaginant les seves dues grans passions, l'art i el món virtual. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Busques idees fresques pel teu negoci? Al BID Barcelona tens la resposta, perquè hi trobaràs solucions per diferenciar-te i créixer amb la teva empresa o negoci. Potencia la teva activitat, innova i fes networking. T'esperem el 4 i 5 d'octubre a BID Barcelona, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no sé una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, Zurich t'ofereix assegurances per dur una vida més sostenible. Assegurança de la llar amb servei de bricolatge. Assegurança per a cotxes híbrids i elèctrics amb assistència de recàrrega de bateria 24 hores i moltes més. Entra a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, posem el focus a Tarragona perquè avui ens ha cridat l'atenció l'avís que ha fet l'Ajuntament d'aquesta ciutat, que diu que està a punt de fer fallida, Míriam.
Sí, l'alcalde socialista Rubén Viñuales ha anunciat aquest migdia problemes greus de liquiditat, en culpa, diu, la pujada de l'IPC, l'encariment de la factura de la llum, també diu que els tipus d'interès disparats i la millora de sou dels funcionaris.
Estem en una situació de fallida que el que hem de fer és trobar solucions. Com bé es poden figurar, quan portem 100 dies de govern i són situacions que hem heredat, no estem feliços.
Per això el socialista Viñuales, que governa en minoria, negociarà ara amb els partits de l'oposició un pla de retallades, doncs, de la despesa i fins i tot, atenció, una possible pujada d'impostos.
Rafis, com que sóc el requesens, eh? Bona tarda una altra
vegada. Perquè, clar, vull dir, és que va tarda, eh?
Que vol, estàs aquí com un gos aquests...
No, home, perquè estàvem amb el Quico Sallés, estàvem repassant de pe a pa la conversa avui
de
Villarejo amb Artur Mas.
Escolta, això, no hi ha problema, això de Tarragona, eh?
Ah, no?
Home. Tot, escolta, vull dir, has de fer com el Barça amb el Camp Nou i allò que van fer aquella cosa de vendre gispa, vull dir, totes aquelles pedres que tenen allà, que ningú els hi fot cas, les muralles, que quan plou hi ha desprendiments i cauen trossos. Escolta, com el Muro Berlín, que les fotin a miques, i escolta, i els turistes es fotran d'hòsties per agafar una pedra romana, tu. Clar, a un euro, tu. I treus una milionada i treus d'aquelles runes que allò s'ha de pagar manteniment, eh? Escolta, vull dir, poden fotre també una gala d'aquestes de benèfica per recaptar diners amb aquell que feia de Palomino, que és allà baix, amb aquell altre que feia també la cremallera el dinosaurio, el Fermí Fernández, que també és de per allà baix. I escolta, i si no, que fotin una caça museu, escolta'm, Casto Cendra Cacen, que era de Tarragona, ah, sí. I era boníssim, eh? El van entrevistar a la Casa dels Famosos i tot, eh? Sí.
Tarragona, una tarda de pluja a primers de setembre.
Mira quina música.
Maquíssima.
Podríem posar això a la Casa Museu.
I no hi ha pressa.
Cacen va néixer i va viure molts anys a Tarragona.
Sí, sí, fins a l'any 54, que ja em vaig llançar pel camí de la faràndula, i de la mala vida. Sí, vaig néixer al carrer Cervantes, sí. Número 11, al costat mateix de les muralles romanes, vestigis de Cèsars i emperadors. Ara, ara em recordo un acudit que diu, ave César, diu, ave tu que no tengo la llave. Dice, no, yo llevo tirantes.
El segon, com que hem rigut sobre l'acudit, no l'he pogut sentir.
Perdó,
és igual, ja ens fem...
Emperadors. Ara em recordo un acudit que diu, ave César, diu, ave tu que no tengo la llave. Diu, arriba los centuriones. Dice, no, yo llevo tirantes.
Escolta, fots una casa museu del Cassin amb uns vídeos com això de l'ideal aquí a Barcelona.
El segon l'he trobat molt pitjor que el
passat.
Encara pitjor, jo diria.
Tot i que, miri, el segon m'ha fet riure, més que el primer.
Arriba los centuriones. Dice, no, yo llevo tirantes.
Bueno, i a tot això, de nou, jornada infernal al servei de tren de Catalunya. Dues incidències han deixat retards importantíssims durant tot el matí a tres línies de Rodalies, com és habitual, i també al servei d'atenció d'alta velocitat entre Barcelona i Saragossa, Míriam.
Sí, una incidència Arc de Triomf diumenge, doncs ha provocat avui retards de mínim 20 minuts a les línies R1, R3 i R4.
Ja, però si es va produir diumenge, podien haver avisat que avui dilluns hi hauria problemes.
Exacte. Pel que ens costa, hi havia una piulada d'ahir la nit a les 11 de la nit anunciant aquesta incidència. Però aquest matí molta gent s'ha queixat que estaven dins de túnels amb el tren sense rebre informació de cap mena. El problema s'ha solucionat a quarts d'una del migdia després d'haver de tallar la circulació momentàniament i desviar els trens de les tres línies per Passeig de Gràcia. N'ha parlat al Versió RAC1 Daniel Martínez, portaveu de DIF.
En cap moment s'ha interromput la circulació. I el que sí que s'ha fet és circular a una velocitat menor de l'habitual. Només en el moment just perquè el personal de tècnic d'AIF pogués entrar a la via i poder procedir a la reparació de l'afectació.
I durant bona part del matí també aquests problemes als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per aquesta incidència en un canvi d'agulles que hi ha a les Borges Blanques a les Garrigues. A les 8 i 10 del matí s'ha hagut de tallar el pas de TGVs durant una hora i a partir de 9:45 només podien circular per via única i a partir de 10:15 s'han reobert les dues vies.
Bona tarda, soc Jaume Plensa.
Home. Senyor Plensa, què tal? Com està? Benvingut.
Content d'estar amb vosaltres i les vostres ànimes de llum. Després de l'èxit de la meva escultura d'un cor inflable a l'Hospital Clínic...
Efímer, per cert.
Efímer. Durarà uns dies, unes cicles...
Sí, sí. Sembla que demà ja... Crec que demà ja
serà desmuntada. Després de l'èxit, us anuncio que tinc la voluntat de convertir tota la xarxa de Rodalies en una macroescultura. És l'única manera que la gent deixi d'associar els trens al patiment. El patiment de quedar-se atrapats, el patiment de patir retards. El millor és parar els trens i convertir-los en art estàtic, en art etern, en l'èter. El vagó de la locomotora i a les estacions de cada població posaria cares gegants de pànic, les meves cares blanques però amb la boca oberta de pànic, que és una metàfora que sublima el fet que els trens encarnen el caos universal i els viatgers són pols estel·lar absorbida pels forats negres on no existeix el temps. Un cop la meva obra estigui culminada, els viatgers que abans utilitzaven Rodalies entraran en una discussió dialogada amb l'esperit del transport públic caòtic. I el proper pas també serà convertir l'autopista AP7 en una escultura amb una macro teranyina que cobreixi tots els cotxes que sovint queden atrapats en cues quilomètriques.
Sí, serà... sí. Sí? No, una pregunta que li faria gràcia.
Vostè parla
curta,
com a,
una pregunta que
com a persona greu, sisplau, o com a éter material?
Com a, de moment, com a persona material, sí. Quan passi a l'éter ja li faré saber. La gent com anirà a la feina?
Caminant. I arribaran abans que... si utilitzessin el cotxe o les rodalies, observaran el caos convertit en art, perquè Catalunya acabarà així, convertida en art i paralitzada.
Per cert, que la seva obra, El cor secret,
el cor,
es pot veure fins avui a la tarda.
Avui, avui,
trec... O hi van ara o s'ha acabat.
Avui, trec, el, trec el tap. I ja desinflo el cor.
Vostè veia les imatges.
I es va desinflant.
Sortirà molt aire d'allà.
I plegant.
No, no. Ventolera. Al final és nostre, és de tots, l'aire.
Un cor que batega amb aire, com si fos...
Bueno, el que està exposant no batega, perquè està estàtic, perquè està inflat.
Batega amb els motors que el mantenen.
Gràcies, senyor Plensa.
A vostès.
Ara tornem.
RAC 1.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs. La mostra de caves i gastronomia sense Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
La digitalización de los servicios financieros, las apps para acceder al banco y la posibilidad de gestionar las cuentas desde cualquier lugar han hecho más cómoda nuestra vida. La educación financiera nos ayuda a conocer mejor sus riesgos y ventajas.
2 de octubre, Día de la Educación Financiera. Finanzas inclusivas, finanzas para todos. Más info en diadelaeducacionfinanciera.es.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada d'havaneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina?